Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Aquest divendres ha començat l'operació sortida de Setmana Santa. Molts catalans aprofiten per agafar vacances i marxar fora. Agafar el cotxe és una opció habitual, però cal anar amb compte a les carreteres catalanes. L'error humà segueix sent un dels principals motius d'accidents arreu de l'Estat. Marc Fígols, coordinador d'estudis de mobilitat del RAC, assegura que el nombre de morts és molt elevat.
38 morts ja aquest any, tot i que són 13 menys que l'any 2008 a la mateixa data. Cal dir que és un nombre encara elevat. L'accidentalitat del 2018 va ser un 10% superior, per tant estem amb xifres molt elevades i evidentment cal tenir en compte que hi ha 38 morts, però també molts ferits greus i lleus produïts per aquest accident i que hem d'anar doncs, a extremar les precaucions i evitar doncs, sumar més morts a les nostres carreteres.
D'altra banda, en informacions locals i de proximitat, el grup de teatre L'Arrel de Sant Miquel d'Olèrdola actua a casa aquest dissabte al vespre abans de representar l'Alt Penedès en la mostra de grups amateurs de teatre de Catalunya. Canal Vinolèrdola, Raimon de Cara, bona tarda.
Bona tarda. La representació s'ha programat aquest dissabte al local Roser Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola a 8:45 del vespre i l'entrada és gratuïta. Aquesta comèdia d'Agnès Jaüí i Jean-Pierre Bacri mostra l'ambient quotidià en una família amb les seves desavinences i pel grup la funció permet mostrar a casa el resultat del seu treball. A la vegada també és un excel·lent rodatge per posar al dia una obra que el grup L'Arrel portarà a escena el proper dissabte 27 d'abril, quan actuaran a Pineda de Mar representant l'Alt Penedès dins de la mostra de grups amateurs de teatre de Catalunya. Ens ho recorda el director de L'Arrel, Pere Joan Ullate.
Actuar amb representació de tot el territori i amb programadors que fins i tot si li agrada l'obra pot ser que t'acabin sol·licitant algun bolo extra arrel de la mostra. El compromís és gran, però ara primer anem a Sant Miquel per posar-la al dia a l'obra i així tot a punt per Pineda.
Amb un aire de família, L'Arrel va cloure la 27a roda de teatre de l'Alt Penedès l'any passat i durant aquesta 28a l'ha representada en 3 ocasions.
Gràcies, Raimon. I des de l'Alt Penedès marxem al Baix Camp. 150 Riudomencs i Riudomenca representaran els Quadres de la Passió. Des de BXC Ràdio, Jordina Salvat, explica'ns.
Els Quadres de la Passió obren la programació de Setmana Santa a Riudoms. Sota la direcció de Maria Concha Torres Sabater, mostraran al públic assistent les etapes principals dels últims dies de la vida de Jesús en diferents punts del municipi i de forma simultània. Verònica Torres, regidora de Festes de Riudoms, considera que els Quadres de la Passió de Riudoms són únics per aquesta participació de tothom.
És un fet curiós perquè ens vam documentar i vam intentar que no es fes en cap lloc, igual, i és com si fessis un retaule, però les accions són molt naturals i l'explicació del significat del quadre està gravat. Per tant, s'entén molt, no? La gent ho escolten, són escenes molt curtes que les anem repetint perquè la gent vegin totes les escenes.
A partir de les 8 del vespre començaran les representacions, que duraran 10 minuts i que es faran simultàniament en les 7 places.
Gràcies, Jordina. I en successos, ha mort un conductor en un accident de trànsit al Bruc. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una topada entre dues motocicletes. Un dels conductors, com dèiem, ha mort i l'altre ha resultat ferit crític i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, benvinguts una setmana més a la sintonia de Ràdio L'Escala, el programa d'informació cinematogràfica de Cine. Els dijous a partir de 8:45 i els dissabtes en segon passi a partir de 16:00 PM. L'equip habitual, format per l'Anna, hola, què tal?
Hola.
Àngel Torrent, com anem?
Bé, anem bé.
I qui us parla, Jordi Orno, que us dona la benvinguda en aquest programa, que en els seus inicis sempre us oferim un petit resum del que hi trobarem.
Primer de tot farem una petita pinzellada d'aquestes estrenes d'aquest cap de setmana.
Després de les estrenes de la setmana arribarà el moment de parlar-vos de la programació del Cinema Montgrí de Torroella.
I tot seguit, en l'apartat de cartellera, farem un repàs a les 10 pel·lícules més vistes el cap de setmana passat.
I acabarem amb la pinzellada musical, amb una banda sonora o cançó relacionada amb alguna de les estrenes o la cartellera. Comencem. I aquesta sintonia dona pas a la primera part del programa, la que dediquem a les estrenes, i comencem parlant-vos de A la Vuelta de la Esquina, un drama romàntic de nacionalitat alemanya dirigit per Thomas Stuber.
Història d'un home tímid i introvertit que treballa com a reposador nocturn en un supermercat. Això li permet conèixer noves amistats. Una d'elles és una jove de la qual queda enamorat pel seu encant. No obstant això, la jove està casada, el que no impedeix que els seus sentiments siguin cada vegada més forts.
Bienvenidos a la noche, colegas. Oh, your soul is on fire. Oh, your soul is on fire. Creo que ella te gusta. Desde hace tiempo.
¿No quieres invitarme?
Tú piensas que Marion es bonita, ¿verdad?
Solo tomamos un café.
¿Le gustas de verdad? No le hagas daño.
No. ¿Qué te pasa?
Nada. No todo tiene que ver contigo.
¿Qué desearías? Quiero decir, si pudieras.
Todo.
Continuem les novetats amb After Aquesta Todo, un drama romàntic, adaptació de dels exitosos relats escrits per Anna Todd i que dirigeix Jenny Cage. La pel·lícula està protagonitzada per Josephine Langford, Herofane Stephen, Selma Blair, Jennifer Beals i Peter Gallagher.
Història d'una jove estudiant molt responsable i que té grans aspiracions de cara al seu futur. La seva vida canviarà quan conegui a un rebel i misteriós jove.
Hay momentos en la vida que parecen definirnos.
¿Verdad o atrevimiento? ¿Eres virgen?
Te reto a que te enrolles con Hardin.
Paso de jugar a esto. Pero ¿no se trata en realidad de lo que te lleva a esos momentos?
¿Qué haces? Me debes un atrevimiento.
A ver, ¿cuál es su historia?
Ten cuidado, Hardin, es complicado.
¿Qué estabas soñando?
Mi vida antes de él era muy simple y ahora solo queda el después.
Continuem amb una comèdia romàntica francesa titulada Dobles vides. Olivier Assayas dirigeix aquesta pel·lícula amb un repartiment encapçalat per Juliette Binoche i Guillaume Canet, que interpreten una aparent exitosa parella parisenca. Ell és un reconegut editor que estima la seva dona, però que té una aventura amb una companya de feina. Ella és actriu d'una famosa sèrie de televisió i també té un afer extramatrimonial.
Disculpa el retraso.
Nunca eres puntual.
Tenía que ver a Laura.
Está caliente. ¿Qué Laura?
Se ocupa del desarrollo de la edición digital.
Ah, sí. La chica brillante, recién graduada, que tiene ese estilo de depredadora sexual. La conozco.
Estás aquí para cambiar un poco las costumbres.
¿Hasta dónde?
Eso me lo tienes que decir tú.
He comido con Alan.
De acuerdo.
¿Qué tal?
Se encuentra bien.
Pues me alegro.
Se encuentra bien.
Genial.
¿Y lo de mi libro?
No voy a publicarlo. Creía que lo habías entendido.
¿Los escritores tienen derecho a inspirarse en personas reales?
He leído tu libro. Sí, se me conoce. No es muy difícil identificarme.
Bueno, visto así, toda ficción es un poco autobiográfica.
No me gusta cómo habla de las mujeres.
¿Qué es lo que te molesta?
La trata como un objeto.
A lo mejor a ella le gusta. ¿Estás seguro de que Alan no se ha enterado?
¿Crees que sabe algo?
¿Crees que es su manera de vengarse? Me estás engañando, Leon.
¿Y no has pensado, bueno, solo una idea, en hacer un audiolibro de punto final?
Se lo hemos propuesto a Juliette Binoche.
¿A Juliette Binoche?
Sí.
A lo mejor podría mandarle un mensaje, si tú...
¿Eh?
Si tienes su correo, podría...
Continuem les novetats de la setmana amb El dia que vendrà, un drama britànic dirigit per James Kent, basat en el llibre de Ridian Brook. La pel·lícula està protagonitzada per Alexander Skarsgård, Keira Knightley i Jason Clarke.
Ambientada a l'Alemanya del 1946, un coronel britànic i la seva dona són enviats a Hamburg durant la reconstrucció del país després de la Segona Guerra Mundial. Un cop a la seva nova casa, hauran de compartir l'habitatge amb altres residents alemanys. Aquesta situació comportarà tensió, passió i traïció que afectarà les relacions entre els diversos personatges.
Conocerás a gente extraña en un extraño país enemigo.
Rachel.
Hola, Luis.
Bombardeamos Hamburgo más que los nazis Londres en toda la guerra.
Ha sido duro. Y para ti también.
Para todos.
La comisión de control requisa esta casa para uso británico.
Es ist jetzt ihr Haus, aber wir haben uns.
Quizá no expresen su odio abiertamente, pero está ahí latente. Ten cuidado, no son como nosotros.
Durante la guerra deseó la victoria alemana.
Quería que volviera a ser como antes. Me falta mi mujer. Murió en un bombardeo.
No me contaste lo que aquí me esperaba. No es lo que se suponía.
Nada es lo que se suponía.
Por favor, no te vayas.
Que hacer mi trabajo.
¿Saldrá bien?
Todo puede empezar de nuevo.
S'acosten les festes de Setmana Santa i també les distribuïdores comencen a programar pel·lícules animades. En aquest cas, la següent estrena és El Parque Mágico, una comèdia familiar d'animació produïda per Paramount Pictures i Nickelodeon Movies, realitzada per l'estudi espanyol d'animació Ilion Animation Studios.
En aquest cas, una nena amb una imaginació desbordant és molt aficionada a crear parcs d'atraccions imaginaris. Ella els dibuixa, els recrea, i com a part i comparar de màgia, aquesta nena optimista i imaginativa serà transportada a un parc màgic en el qual viurà sorprenents aventures.
Era un día más en el parque mágico y el equipo estaba en acción. Boomer, de relaciones públicas. Steve, el de seguridad.
No se pueden sacar los brazos ni las piernas de la atracción.
Y Peanut, el creador de atracciones.
Vamos a inaugurar el tío vivo.
¡Tengo a los mejores caballos!
Yo creo que lo podemos hacer mejor.
Tienes razón. Creo que Peanut se merece algo más.
¡Oh, ¡peces! ¡De los voladores!
¡Una idea esplendorosa!
Y que cuando aprietes la aleta se vuelvan de verdad y vuelen por todo el parque.
¿Tú crees que el parque mágico podría existir?
Pues claro que podría. Tú puedes crear todo lo que te imagines.
¿Y si el parque de tus sueños...?
Estoy en el parque mágico.
Se hiciera realidad.
¡Hola!
¡Corre! ¡Hay una humana en el parque!
¡Ah,
¡Me pongo a salvo, me pongo a salvo! ¡Tra-la-la-la-la!
Vamos a calmarnos. Soy Jun. Yo me inventé el parque mágico de pequeña.
¿Y por qué pusiste a cargo de la seguridad a un puerco espín? ¡Cubierto, cubierto, cubierto! Se ve que me he metido donde no debía. ¡Me retiro!
Necesitarás toda tu imaginación.
¡Quiero bajar! ¡No!
Habéis bloqueado las ruedas, ¿verdad?
¡Anda! Así que era para esto.
Estoy despierto, ¿eh? Estoy
¡Hola!
Despierto.
¿Lo hacemos otra vez?
La professora de Parvulario és el títol que us comentem a continuació. Es tracta d'un drama escrit i dirigit per Sara Colangelo, que és un remake d'una pel·lícula israeliana estrenada el 2014. La pel·lícula està protagonitzada per Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Rosa Salazar i Michael Chernus.
La rutinària vida d'una mestra de parvulari canvia quan apareix un nen a la seva classe al qual ella considera com un prodigi de la poesia. La mestra acabarà obsessionada pel petit i el seu talent fins al punt de transgredir les seves pròpies conviccions.
Cuéntame algo sobre ti. ¿A qué te dedicas?
Soy profesora de parvulario.
Qué trabajo tan delicado, ¿verdad?
El sol ilumina su casa amarilla. Es casi como una señal de Dios.
¿Era un poema?
No lo sé. Sí, era un poema.
El sol ilumina su casa amarilla. Es casi como una señal de Dios.
Vaya, con muy pocos elementos tenemos algo, algo muy complejo.
Creo que tenemos a un pequeño Mozart. Si eres curioso, podrás ver el mundo como quieras. Como un gato. ¡Miau!
¡Miau!
Le he preguntado si quería leer unos poemas en un recital de poesía.
Imposible. Los jueves entrena al béisbol con sus amigos.
Tiene un don, señor Roy.
Quiero que mi hijo tenga una vida normal.
Jimmy. Hola.
Hola.
Gira eso de ahí y muévelo hacia la izquierda. Recitarás tus poemas y publicaremos un libro con tu nombre en la portada.
Hola, necesito ayuda.
Continuem amb La sombra del pasado, un drama d'intriga de nacionalitat alemanya i que toca el gènere històric, dirigit per l'alemany Florian Henkel, que va ser oscaritzat per La vida de los otros. La pel·lícula està protagonitzada per Twing, Sebastian Koch i Paula Beer.
La pel·lícula parla de la vida d'un jove artista que està en contra de l'autoritarisme. Va viure la seva infantesa sota els nazis i després amb el règim de l'RDA. La pel·lícula segueix en aquest artista a través de 3 dècades per narrar la història d'Alemanya des del nazisme fins al domini comunista a l'Alemanya de l'Est.
Tu vida ha sido una mierda. Apoyaré tu candidatura.
¿Me recuerdas a alguien?
¿Quieres dibujarme?
Es demasiado fácil quererte.
Tenemos un interesado en la habitación baja.
No me cae bien ese chico. Hace escasamente 2 horas que eres mi yerno. Por los recién casados.
Estoy embarazada.
Esos no son los genes que quiero para nuestros nietos. Hay que impedirlo.
Un médico tendría que curar. Tendría que curar.
La gente quiere cosas nuevas. Una idea.
Pero tus ojos me dicen que has visto más que todos nosotros. ¿Blanco sobre blanco? ¿Es arte moderno?
A nadie le gusta una foto propia, pero un cuadro es algo diferente.
Como muchos de su generación, se aparta del enfoque biográfico del arte y por primera vez en la historia del arte podemos hablar de una obra sin autor.
El cinema espanyol ve representat per la comèdia Lo dejo cuando quiera. Pel·lícula dirigida per Carlos Terón i que protagonitzen David Verdaguer, Carles Santos, Ernesto Sevilla, Amaia Salamanca i Cristina Castaño.
En aquest cas, tres amics, professors universitaris, afectats per la crisi, troben la solució als seus problemes gràcies a una investigació en la que un d'ells porta molts anys treballant. Es tracta d'un complex vitamínic que ofereix eufòria sense efectes secundaris. Els tres amics es llencen al món dels negocis tèrbols per tal de comercialitzar la seva mercaderia.
El 23% de los profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes.
Toda la vida estudiando. ¿Y para qué?
¿Este es tu proyecto?
Es un complemento vitamínico. Potencia la concentración para el estudio.
¿Como una droga?
Sí. ¿Pero qué haces?
Si nos han pasado los 20 sin pegarnos una juerga, que no se nos pasen los 30.
¿Qué haces?
Y ahora te toca probar a ti.
¿No?
En un millón de años...
¡Oye! ¡Cómetela!
¡Arturo!
¡Yeah! Pero estas rulas son la bomba.
¿Quedan más? En el laboratorio, pero no podemos tomar más.
No, lo de tomarlas.
Vamos a traficar.
A ver, que una cosa es sacarse un dinerillo y otra meterse en un lío.
Yo quiero que trabajéis para mí, que vendáis más.
¿Ves cómo es gilipollas?
Voy, cogedme, ¿eh?
Antes hacía lo que estaba bien y todo me salía mal. Ahora hago lo que está mal y todo me sale bien.
Bienvenido a España, Pedrito.
La clase acaba de empezar.
Les aventures per a tota la família ens arriben de la mà de Mia i el Lleó Blanc. Pel·lícula dirigida per Gilles de Maistre i protagonitzada per Melanie Laurent, Langley Kickboot i Dania de Villiers.
Mia és una nena que ha crescut en una granja a Sud-àfrica i ha conviscut amb un cadell de lleó blanc amb el qual l'uneix una fidel amistat. Amb el pas dels anys, el cadell s'ha convertit en un felí adult. Per això, el seu pare decideix vendre'l. Serà llavors quan Mia prendrà una radical decisió.
Mira aquests animals tan increïbles, Mia. Ets conscient de la sort que tens de viure aquí?
No hi vull viure aquí.
Va arribar fa un mes. Necessita més temps.
Ha nascut un lleó blanc a la nostra granja. Jo passo del cadell aquest dels nassos. No necessito cap d'amic. Torna'm la pilota!
Tens sort. I caus bé.
Aquesta terra és casa teva.
Per primer cop és feliç des que vam venir aquí.
Un animal salvatge és un animal salvatge. A partir d'ara, el lleó es quedarà al tancat.
Pots entrar, si vols. Mia!
Sortiu d'aquí ara mateix!
No em puc creure que hagis posat en perill el teu germà.
Se n'haurà d'anar.
Sisplau, per el que sigui.
Mia, s'ha acabat. El vendré al primer comprador que trobi.
A la reserva. Marxem, maco. Seràs lliure. La Mia se n'ha anat.
La trobaré.
En Charlie és el meu millor amic. No el podia abandonar. T'estimo, Charlie.
La Mia i el lleó blanc. Als cinemes el 12 d'abril.
I acabem aquesta llarga llista de novetats de la setmana amb Vull menjar-me el teu pàncreas, un drama romàntic d'animació, adaptació del còmic manga japonès del mateix títol.
En aquest cas, un estudiant de secundària, sense interès pels altres, es passa el temps llegint llibres. Un dia, en una sala d'espera d'un hospital, es troba un quadern titulat Viure amb la mort, que resulta ser el diari secret d'una popular noia de la seva classe. En ell relata que li han diagnosticat una malaltia pancreàtica terminal i que ha decidit no explicar-ho a ningú. Aquesta és la història d'una noia amb una greu malaltia, un noi que li guarda el secret i una relació de futur incert.
Són pols del tot oposats.
Sí, pols del tot oposats.
Quina relació tens amb ell?
Ho va dir ella mateixa.
El meu pàncreas es mor.
Escolta, hi ha un altre lloc que m'agradaria molt anar abans de morir.
No entenc pas com et pot haver triat a tu.
Digues alguna cosa!
És veritat que t'estàs morint?
Em moro.
I tu em serveixes per això. El que significa per mi estar viva és tenir la possibilitat de connectar el meu cor amb el de les altres persones.
El que necessites és tenir algú al seu costat que es preocupi per ella. Tu podries ser aquesta persona? Què significa la Sakura per tu?
Sisplau, queda't amb mi. Solament una mica més.
Vull menjar-me el teu pàncreas.
Vaig prendre la decisió i vaig viure únicament per trobar-te. Només als cinemes.
I després de les estrenes i amb aquesta música d'introducció passem al món del cinema de prop amb la programació del Cinema Montgrí de Torroella. I la primera pel·lícula que comentem és Corgi, les mascotes de la reina, una producció belga d'animació dirigida per Ben Stassen i Vincent Castellot.
Rex és el gosset corgi preferit de la monarca britànica. El Palau de Buckingham viu de luxe. Després de causar un incident diplomàtic, es veurà forçat a viure com un gos de carrer, als carrers de Londres.
Jo no hauria d'estar engabiat. Sóc el corgi de la reina. Vaig ser un regal del príncep Felip a sa majestat. Potser no feia prou bondat quan era un cadell. Però, sens dubte, era el favorit de la reina.
Oh. Ai, Rexy, quina panxona més tubeta.
No són maneres.
Ai, sí. Sóc tan popular que sa majestat ha posat la meva imatge en una tassa. Els mòbils. Clauers.
Cartes.
Gorres. Paraigües.
Escombretes.
Impressionant, nano. Si de veritat ets qui dius que ets, com has acabat aquí? Vaig ficar la pota ben ficada.
Oh.
I vaig haver de fugir. Potser tens sort i tot. Dit això, a la majoria ens agrada estar aquí.
Altesa.
Ho matarà! Prepareu-vos per...
I l'altre títol que programa el Cinema Montgrí cada setmana és Belcanto, l'última funció, un drama de suspens basat en fets reals dits al Perú. La pel·lícula està dirigida per Paul Weitz i protagonitzada per Demian Bichir, Julianne Moore i Ken Watanabe.
Una soprano arriba a un país d'Amèrica del Sud que es troba sota una dictadura militar amb l'objectiu de cantar l'aniversari d'un component d'una rica família japonesa. Allí es veurà involucrada en un segrest per part d'un grup armat que demana la llibertat de companys presos.
Señor Osokawa, le presento a la señorita Roxanne Kos.
Es todo un placer.
El placer es todo mío.
Soy del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Nuestras demandas.
Todos los presos políticos deben ser liberados.
Está en manos del gobierno. Si hay sangre o no, está en las suyas.
Nadie va a morir.
Todos lo haremos algún día.
Tenga.
Gracias.
Siempre se emociona al escucharla.
Debe de amar la ópera.
Para él, su voz es ópera.
¿Por qué estamos aquí?
Por el pueblo.
¿Y si hay sangre?
Es por el pueblo.
¿Es cierto que el gobierno se está planteando tirotearnos a todos?
¿Por qué iba a hacerlo?
Para inculpar a los rebeldes.
Necesitamos liberar a nuestros hermanos y hermanas. No cederemos ante este gobierno corrupto. Nosotros somos su única esperanza. Quiero que cante.
¿De qué serviría?
Si escuchan la belleza de su voz, quizás encuentren una solución.
¿Debería cantar?
Quiero que cante muy alto para que esos animales puedan escucharla.
Estem arribant als acaballes del programa i l'última part és la que dediquem a la cartellera, a on repassem les 10 pel·lícules més vistes el passat cap de setmana.
En el número 10, Escape Room. En el 9, Com entrenar a tu Dragon 3. En el 8, Identidad borrada. En el 7, Nosotros. En el número 6, Mula. En el 5, Capitana Marvel. En el número 4, Dolor y Gloria. En el número 3, Cementerio de Animales. En el número 2, Shazam, i en el número 1, Dumbo.
I després de repassar les 10 pel·lícules més vistes el passat cap de setmana, arribem a la recta final del programa. Avui acabarem amb una cançó que pertany a la banda sonora del Parque Mágico i que interpreta David Bisbal. Amb ella arribarem al final del programa, un programa que ha estat avui amb la Anna fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Àngel, la setmana que ve ens tornem a veure.
Exacte, la setmana que ve, més millor.
I qui us ha parlat, Jordi Orna, que us recorda que aquest programa teniu ocasió de segon passi el dissabte a partir de les 4 de la tarda. Us deixem amb la cançó interpretada per David Bisbal, que forma part de la banda sonora del Parque Mágico.
Si puedes tú, puedo yo llenar el mundo con amor. Oh, 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 romper las reglas que una vez tú, oh, 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 marcaste en un camino sin luz, sin luz. Tú eres la magia, la luz del duelo que siempre brilla al pasar. Nunca se apaga. Sigue sin mirar atrás, si te esfuerzas llegarás. Oh,
no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo. tornarem a l'estudi 3.
Ens tornem a trobar una setmana més als acústics de l'estudi 3. Avui tenim amb nosaltres a una banda que es diu Peix. Ho dic bé, això?
Perfecte, molt bé. Una dicció perfecta i una veu vellutada. Molt bé.
Ui, carai, quines coses. Així sí que dona gust començar un programa. Tenim a vosaltres en Santi Carcassona, i quan parlem d'en Santi Carcassona és inevitable visualitzar-lo sentat amb unes baquetes a la mà i tocant la bateria, ja que és un dels bateries més reconeguts del nostre país.
Rai.
Però en Santi és un músic polifacètic i amb moltes inquietuds, i una d'aquestes inquietuds pren forma en el projecte més personal d'aquest músic usonenc, que és aquesta banda, Peix. Uh-huh. Aquest projecte, diguéssim, doncs, on poses a la oïda dels teus fans doncs, aquestes cançons. Uh-huh. Avui és un plaer tenir-te aquí a l'Estudi 3 per presentar-nos aquest nou disc Too Many Universes But Mine.
Uh-huh. Sí, el plaer és meu, de fet. No ens enganyem. Sempre sí. venir aquí a Ràdio Arenys és molt guai. Ens tracteu sempre molt bé i la trajectòria que teniu us avala, o sigui que felicitats per vosaltres també.
La gent no ho veu, però m'estic posant vermell tot. Santi, ara la gent només t'escoltarà tu, perquè ets tu qui representa doncs, aquest projecte més personal, però has vingut molt ben acompanyat a l'Estudi 3. Presenta'ns la banda que t'ha acompanyat avui a la gravació i que suposo que és la banda que t'acompanya en els concerts, també.
Sí, faltava l'Oriol Pi de la Serra, que és el teclista, que no ha pogut venir perquè està de baixa de paternitat. Uh-huh. I la resta de companys són el Nil Brivian, que toca la bateria, el Marcos Decker, la guitarra, i el Sergi Riera, que és el baixista i productor d'aquesta bèstia, d'aquest disco.
Escolta, si haguéssim vingut el teclista, haguéssim tingut feina, per encabir-ho tot.
Sí, exacte, haguéssim hagut de fer un 3 de 9 en folre, una cosa així.
Santi, estem parlant d'un disc molt viatger.
És un disc viatger, sí.
Comença amb un tema que porta per títol Helsinki, que és el tema que acabem d'escoltar al començament del programa. Uh-huh. Explica'ns una mica com han influït aquests viatges en la gestació del disc, en el procés de composició?
Quan molt al principi vam començar a projectar que faríem un segon disc amb Peix, vam tenir una reunió amb el Ramon Montardit i el Juan García de la discogràfica, uh-huh. i amb ells vam pensar que seria bo generar un univers o un entorn o una manera de projectar doncs, tot això. Llavors, a mi m'agrada molt tot el que és la física quàntica, no hi entenc res, suposo que per això m'agrada molt, i vaig pensar que generava una mica una mena de personatge que tingués a veure amb això. Però el que va passar va ser que no me n'estava donant i tot el que estava passant estava molt enfocat cap al nord. Jo, mentre va durar el procés de composició del disc, estava amb la Berta, amb la meva companya, ella vivia a Edimburg, això vol dir que, clar, que jo un cop al mes o així anava a Edimburg, tenia molta estona allà per fer coses, llavors tenia la Berta, tenia una guitarra allà, la meitat de les cançons estan composades a Edimburg.
Això ho has posat als crèdits, guitarra de la Berta.
Guitarra de la Berta, no, m'ho quedo per mi. I això, també amb la Berta li vaig escriure una cançó, que és una cançó d'amor, però que es diu July for Islanders, que també fa referència a això, a Islàndia, i després, finalment, això, Helsinki, la vaig compondre l'abril del 2017, exacte, sí, d'abril del 2017, o del 2017, ara me'n recordo. Bueno, no, del 2017.
Però si van ajustet, que no sí, la posem sí, sí. a l'altre disc.
Exacte, sí, no, en principi no anava... No. De fet, Helsinki està... el riff, el tim, por... Això havia d'anar a Moonwalkers, però ens trobàvem que després el tema se'ns feia molt llarg i vam dir, bueno, doncs aquesta part la traiem. Però a mi el riff aquest m'agradava molt i vaig dir... Sí, això m'hauria de fer-ne alguna cosa. I vam viatjar a Helsinki i viatjant cap allà i els 4 o 5 dies que vam estar allà se van acudir unes melodies i tot i la lletra al cap i a la fi explica els 4 o 5 dies que nosaltres són postals, no? Són coses molt concretes, no explica res profund, sinó que explica tonteries i anècdotes. I la veu en off que hi ha així com de ràdio és la traductora del Google Translator, que li vaig fer moltes tonteries en finès i les diu. Però sí, és això, és com molt aquesta cosa, aquesta connotació cap al nord. De fet, totes les fotografies que hi ha dintre el disc també són de fotògrafs islandesos, que ens les van cedir molt amablement i que per mi aporten una riquesa i un valor increïble. En la versió CD són molt guais, però en la versió vinil són per l'hòstia. Són...
Gairebé per... Sí, no? Per retallar-les i emmarcar-les.
Sí, 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 estan super... De fet, la versió que tenim en vinil són postals, són realment postals. També hem fet referència a aquesta cosa com del viatge, no? Del viatge cap al nord. I en certa manera, també és com una mena de viatge de tornada, perquè vam fer un primer disc que ens el vam trobar i que ens va servir com per construir una mica el segell de Peix, de qui era en Peix, de com sonava Peix, de... Clar, jo, com tu deies abans, jo sempre havia estat a darrere una bateria fent tot aquell soroll, però mai m'havia posat a davant d'un micro a cantar i menys a tocar la guitarra ni res d'això. Llavors, per mi aquest primer disc va ser bastant bàsic com per assentar, per això, per fer un segell i per a partir del qual doncs començar...
Per crear una sonoritat pròpia, sí, no? I també sí. Suposo que una manera de treballar, no? Perquè no és el mateix doncs, que et portin les cançons i tu posar-hi una bateria a sobre, no? O contribuir amb algun dels projectes que estaves com a bateria que asseure't amb el Sergi i amb els teus companys d'aventura sí. I sí. No? Deus arribar amb un esquelet, no? De guitarra i veu.
Sí, el procés va ser bastant així, o sigui que jo el primer disc el vaig produir tot jo juntament amb Antoni Pagès, però sí que vaig liderar molt tot el tema de la producció, i per aquest disc jo tenia molt clar que aquest disc havia de ser diferent i, per tant, una de les coses que havien de passar era que jo no el volia produir. I jo només vaig compondre les cançons amb la guitarra i amb la veu, les vaig gravar i les vaig passar al Sergi, i a partir d'aquí vam començar doncs, una mica una partida de ping-pong en el que jo li enviava coses, ell em retornava idees, jo li deia això sí, això no, li tornava a enviar, o jo li feia un altre tipus de proposta, fins que al final vam aconseguir tenir la producció d'aquest disc fet.
Sandy, han passat 3 anys entre el primer disc, Where the Sidewalk Ends, i aquest Showmania Universe's Bad Mind. A part d'aquest procés que ens has explicat ara, com més ha madurat el projecte al llarg d'aquests 3 anys?
Per començar, jo crec que ha madurat molt a nivell d'això, no? D'intenció, d'intenció del repertori, d'intenció de la pròpia formació. Els músics que van gravar el disc no són els mateixos que estan fent els directes, perquè són músics d'altíssim nivell, i un cop vam tenir el disc gravat doncs, bueno, un està amb l'Orozco, l'altre està amb la gira de no sé què, l'altre està amb la gira de no sé quantos, doncs no han pogut continuar, però hi ha hagut noves incorporacions. Però bàsicament jo també em noto que jo he madurat, perquè el primer disc venia d'un zero absolut en aquest terreny, i llavors clar, m'he trobat doncs això, no? Que tant a nivell dels directes, com a nivell de cantar, com a nivell instrumental, jo abans tocava també l'ukelele, en aquest disc ho toco la guitarra acústica, i en els directes també, que una mica jo crec que s'ha madurat en aquesta línia, no? Tant de repertori com d'una cosa personal meva dintre del projecte.
Tu diries que el disc t'ha fet bé personal com a nivell de músic, també?
Sí, sí, sí. Jo crec que més que músic, més que com a músic, que no pas a nivell personal, però bueno... Ha estat un disc que l'hem elaborat durant un any i mig, una mica més d'un any i mig, llavors, clar, entre tot aquest període de temps m'han passat moltes coses a nivell personal, i va haver-hi un moment que vam haver de parar el disc, o sigui, vam haver de dir, bueno, doncs, necessitem parar, perquè vaig tenir com... bueno, vaig tenir un procés hard, vaig tenir un estrès, i vaig dir, vale, necessito parar coses, teníem masses coses, estava portant masses coses entre mans, i vaig patar d'estrès, va ser en plan, doncs ara no necessito aturar-me una mica, i això també ho va patir el disc, però en certa manera crec que va ser bo que l'aturéssim, perquè després quan vam reemprendre, doncs, bueno, doncs jo ja estàvem en un altre lloc, també és aquesta cosa que vam deixar, sense voler vam deixar madurar i vam agafar-lo des d'una altra perspectiva, de dir, no, fem-ho amb la calma, preferim fer-ho bé que no pas fer-ho ràpid, no? I aquesta va ser la direcció que vam agafar.
I com ho fas per convertir aquestes coses que et passen, aquestes experiències, en font d'inspiració per les cançons?
Hi ha de tot. Hi ha vegades que tens ganes d'explicar una cosa i t'hi poses. Hi ha vegades que... Per exemple, El Màgic, una de les cançons que hem tocat, va sortir... La roda d'acords va sortir... per error, perquè estava estudiant una cançó de l'Último de la Fila, em vaig equivocar amb els acords, però em va agradar com
sonava.
Com sonava, i a partir, llavors ja vaig començar a fer modificacions, saps? Però vull dir que el punt de partida va ser aquest. Llavors, no sé, això, Helsinki, doncs el que et deia abans, no? Com també com per reaprofitar una cosa. I al nivell de lletres hi ha diferents coses, però bueno, bàsicament és un disc que em sento bastant meu a nivell d'això, no? D'històries. De fet, el títol, Too Many Universes But Mine, és això, no? Vull dir, per mi el significat és, bueno, cadascú té el seu univers, cadascú té les seves històries, perdó, però cadascú té les seves merdes, i aquestes són les meves, no? Vull dir, el que us explico aquí en aquest disc són les meves.
Santi, si les experiències personals són les que acaben donant forma a les lletres del disc, què és el que dona forma sonora a les cançons? Jo, fent una primera escolta, està clar que has escoltat molt rock and roll, sí. No? Helsinki de lata,
sí.
Però també molt poc britànic i anglosaxó, no? Dels anys 90, jo diria que això m'ho ha xivat el What If.
Sí, What If és un tema molt brit, però en realitat és cert, tot això que dius, però jo crec que aquesta pregunta seria més pel Sergi, perquè és qui ha posat més color de tot això, eh? Realment hi ha tocs, això, de brits i coses dels 90, que les ha posat molt el Sergi intencionadament, i també en aquesta partida de ping-pong hi havia moltes vegades que ell tirava per lo britànic i jo tirava per lo americà, no? Allò en plan, no, jo vull aquest tipus de so més Eels, més no sé què, i ell, no, hem de buscar una cosa més Gallagher, hem de buscar una cosa més tal.
Sí, sí, What If és Gallagher total.
Sí.
Per això, per referència, durant el disc vas trobant matisos, no?, que passegen, sí, entre aquestes dues sonoritats, i t'he posat Helsinki i What If com els extrems, no?
Sí, i estic absolutament d'acord, I en realitat, bueno, jo també penso que òbviament no sonarem a Latin Jazz, perquè no sóc consumidor de Latin Jazz, o no sonarem a rumba, perquè vull dir, no escolto rumbes en el meu dia a dia, no? O sigui, jo crec que tots... l'alimentació que tenim ens condiciona molt, no? L'alimentació cultural també en aquest sentit, no? Vull dir que si jo escolto això, doncs coses que tenen més a veure amb el rock, amb l'indie i amb això, doncs evidentment estic nodrit d'això, i el que m'acaba sortint, el vocabulari que tinc, al cap i a la fi és el color que m'envolta en el meu dia a dia, no? Però jo i tothom, suposo, això.
I ara que parlant de vocabulari, Santi, et sents més còmode que em posant en anglès que en altres llengües, que en català o que en castellà?
És una pregunta curiosa. Jo crec que sí, la resposta ha de ser binària, he de dir que sí. I és curiós, perquè jo soc català i molt de la ceba, d'Osona, de Torelló, saps, allò com molt així. Però també precisament per això, de fet, els dos discos que he fet, un cop els he tingut fets en anglès, els he volgut fer en català. I en el procés de fer-los en català... he notat que no em sentia còmode, no m'agradava com sonava. Helsinki, vaig compondre la lletra en català, de sortida, però també la vaig fer en anglès, un tros només. I quan vam estar a l'estudi, vaig començar a gravar-la en català, i era en plan, fèiem una toma, no, fem una altra, que no acaba de caminar, fem una altra, i punxem una altra vegada, tornem a dalt, i vaig agafar la lletra en anglès i vaig posar a cantar en anglès, i van dir, vale, ha de ser en anglès. O sigui, jo crec que té el punt de composició, quan et poses a compondre una cosa, hi ha vegades que ja penses en com arribarà allà, com ha de sonar tot allò. Jo crec que si fes un altre disc i ja el comencés a pensar en català, segurament m'agradaria, però com que aquests els he pensat amb aquesta sonoritat d'anglesa, d'aquesta cosa de... També, per exemple, el primer disc vaig trobar que hi havia algunes crítiques absolutament certes, pel meu anglès, clar, jo soc de Torelló, vull dir, tinc l'anglès que tinc, no? I doncs vaig pensar, doncs mira, si faig un segon disc, vull que soni que no em soni l'accent tan anglès. Llavors, bé, vaig tenir una sèrie de persones que m'han ajudat a millorar la pronúncia de les lletres, etc, però també per això, no? Per oferir un producte millor. Però per mi l'idioma també, per una banda, té una sonoritat, o aporta una sonoritat concreta i important, i això, no? I com que jo busco aquesta sonoritat, que això més americana, aquesta cosa, si ho cantàvem en català, potser és per ineptitud meva, que no ho sé fer millor, no? Però,
no,
és així.
No, potser, jo crec que és més un tema de com tu imagines, no?, dins del cap, o fins i tot dins, com l'estàs sentint, la cançó, no?
Sí, però és una llàstima, perquè realment, vull dir, jo crec que les meves cançons, bueno, qualsevol cançó en anglès, aquí a Catalunya, per desgràcia, o jo, la resta de l'Estat, sí, hi ha un... ens perdem un tant per cent molt important de què explica la història, no? Vull dir, mm-hmm. que clar, si tu cantes evidentment t'estimo o I love you, doncs tothom entén I love you, no? Però depèn de quina metàfora, quin gir de poètic puguis tenir amb l'escriptura, fent-ho en anglès hi ha molta gent que se'l perd o que el missatge no arriba, no? La meva mare, per exemple, no sap de què parlen les cançons, he hagut de traduir.
Santi, hem passat abans de l'entrevista per l'Estudi 3, companys de la banda, hem enregistrat dos temes. Què et sembla si n'escoltem un?
Perfecte.
Per quin vols començar?
Doncs mira, pel Màgic.
Doncs en 10 segons, de què parla Màgic?
Màgic és una... parla de les relacions tòxiques. És una lletra que no vaig fer jo, però que parla d'una relació tòxica que vaig tenir jo. De fet, hi ha una part de lletra que diu... tota la màgia que vaig trobar me la vaig haver d'inventar jo, i parla d'això, de les relacions tòxiques i de que a vegades ens contaminen, però no som capaços com de deixar-les fins que un dia doncs, separem d'aquella persona i diem, buah, per què no ho he fet abans, no?
Doncs escoltem Màgic en versió semiacústica a l'Estudi 3.
Som-hi.
Tie me up, keep me there behind all the poison that I drunk. Let me stand just blind. Santa Claus fell into me with mystery on the shelf. I have known, I had to make myself.
Hem escoltat Màgic de Peix a l'Estudi 3. Us recordem que podeu escoltar aquesta cançó i veure-la en vídeo al nostre canal de YouTube, www.youtube.com/radioarenys, i al nostre web, www.radioarenys.cat. Seguim parlant amb en Santi Carcassona i parlem una mica d'aquesta imatge. Abans ens has dit que les fotografies són de fotògrafs islandesos, però n'hi ha moltes. Com tu vas fer això per convèncer tants fotògrafs?
Això va ser
perquè et cedissin les fotos.
En realitat són tres de fotògrafs, però va ser, la història va ser molt bonica. Aquest estiu passat, no l'altre, vam anar amb la Berta a Islàndia, I passejant per Reykjavik vam entrar a una botiga que es diu Photography, que és de fotografia, de l'Ari Sigvaldason, i és una botiga superbonica. La foto dels crèdits és una foto de l'interior de la seva botiga. I té molt rotllo, i a part el tio allà posa música en vinils, allà és una botiga en blanc i negre, també, és molt guai. I vaig veure la foto de les ovelles de la portada, i la vaig voler comprar.
De l'ovella negra.
De l'ovella negra que salta. Sí. I de fet, la fotografia es diu White Sheeps Can't Jump, o sigui, les ovelles blanques no saben saltar, no poden saltar. I la vaig voler comprar, però no la tenia en estoc. I el tio em va donar una targeta i em va dir, però si m'escrius te la puc enviar. I vaig dir, vale, em vaig quedar la targeta. I quan vam començar a pensar amb el d'això, vaig pensar, ostres, és que, clar, ja tenia decidit el títol i pensava, és que aquella fotografia seria molt guai que fos la portada. I vaig dir, va.
Sí, sí, anem. Perquè sembla que la veia negra, diu, hi ha l'univers de cada ovella blanca, però jo vaig a la meva.
Jo sóc la negra i sóc la que salta, no? I és aquesta és la meva història. I res, i amb la Berta vam escriure a l'Ari, a aquest noi, i li vam dir, mira, que ens agradaria utilitzar algunes fotos teves. I el tio, ah, pues encantat de la vida, amb la seva fredor islandesa, perquè són molt freds, són gèlids, però sí, sí, es van enrotllar molt, va dir, entreu a la meva pàgina web, escolliu quines fotografies voleu, les vam escollir, i ens va dir, la de les ovelles no és meva, és de la Gudbjörg Helga Sigurdsdottir.
Ho has dit perfecte.
Sí, ja fa
molts dies certificar.
Fa molts dies que ho dic. I la foto de la contraportada és del germà de la Gudbjörg Helga, que és l'Einar Horn, que també és una fotografia que també ens agrada molt, que és la dels culs de les ovelles. I res, totes les fotografies de l'interior del llibret són de l'Ari Sigvaldason.
N'hi ha d'espectaculars.
Sí, són superbones.
Sí, recomano molt que la gent, si es pot fer a la mans amb el vinil...
Sí, també teníem ganes de dotar de valor l'objecte, no? Vull dir que, evidentment, la música avui en dia la pots trobar per streaming en moltes plataformes, però també teníem ganes de fer-ho, per una banda, pluridisciplinar, d'introduir, o sigui, una mica la idea aquesta, no?, de fer com una mena d'exposició de fotografies ambulant amb la nostra música, i, evidentment, cada una de les fotos, a la nostra manera, l'hem relacionat amb una peça musical, però això, també teníem ganes de dir, bueno, doncs, almenys la gent que tingui el CD, que tingui un valor afegit, no?, que tingui, doncs mira, que pugui gaudir de les fotografies, o no només de la música i de les lletres, que les lletres, a més, també estan a la nostra pàgina web, però sí, teníem ganes d'això, de posar aquest valor fotogràfic.
Santi, el disc l'heu enregistrat a Aura Studios, a la Fusteria, a algun lloc més, em sembla? Dos o tres llocs? Com s'organitza el treball per fer-ho a tants llocs diferents?
El treball el vam organitzar d'una manera i vam acabar fent el contrari del que havíem organitzat. Nosaltres volíem fer un disc en directe, i això, com que els músics estaven superocupats, vam aconseguir assajar una hora un dia, i tots cinc. I llavors amb el Sergi vam dir, doncs fem una altra cosa, fem la producció amb instruments virtuals, ens dediquem nosaltres a fer la producció, quan tinguem els discos, els temes produïts, doncs anem a l'estudi i ho fem. Sergi tenia molt clar que volia gravar les bateries a Aura, perquè volíem unes bateries, un so de bateria bo, i després els teclats i els baixos els va gravar cada música a casa seva, i les veus, les guitarres acústiques i les percussions les vam gravar a la Fusteria, i després la mescla també la vam fer a l'Aura, amb el Mauri, i va ser jo crec que és un dels altres encerts grans d'aquest disc, perquè moltes crítiques que hem rebut és perquè sona molt bé, i cosa que estic d'acord, i és mèrit del Sergi Riera, que em va insistir molt com
fer-ho.
Sí, com vull dir, ell va capitanejar tot aquest procés de buscar el so, i és molt guai perquè també vam prendre la decisió arriscada de no masteritzar. És un disc que no està masteritzat. Llavors és molt guai que moltes crítiques que rebem siguin crítiques positives, que diguin tothom, hosti, que és un disc que sona molt bé, que sona amb molt caràcter, i és molt guai perquè penso, està molt bé, però no està masteritzat, saps? Ja, ja. O sigui que és guai que hagis assumit un risc i que t'hagi sortit bé, no?, en aquest sentit.
Santi, qui us vulgui veure en directe, on els adrecem?
Doncs el dia 14 de març presentem el disc a Barcelona, dintre del marc del Festival del Mil·lenni, a la Nau. Tocarem d'hora, tocarem a les 8 del vespre, em sembla, perquè compartim cartell amb Sigmund Wilder. I el dia 10 de març toquem el Tarambana de Cardedeu, també, per fer una mica d'escalfar motors abans de presentar a Barcelona. I després em sembla que és el 4 de juliol toquem a Figueres, com a dates tancades hi ha aquestes. I,
n'hi ha, i si alguna... no, la gent que on t'ho pot seguir? Facebook, Twitter?
Sí, Facebook o a peix-music.com, o sigui peesh-music.com, és la nostra pàgina web, allà hi ha... pot escoltar les cançons, veure fotografies, pot veure els vídeos, pot veure el calendari de concerts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.